Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Volem tenir bons hàbits, els volem a nivell esportiu, físic, també els volem a nivell nutricional, que també seran físics, però també volem endreçar la nostra ment. Per això tenim avui a Glòria Planes, que ella és de Glòria Organitza. Glòria, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja t'hem tingut altres vegades perquè volem que ens posis ordre, però escolta'm, avui volíem parlar del Bullet Journal, que és com una mena de diari que ens ajudarà a tenir ordre en moltes coses. Tu dius, és que a mi m'ha ajudat tant, en tants sentits.
Sí, el Bullet Journal és un mètode que es va inventar ja fa molt de temps, un xicot americà que tenia problemes de TDA, i amb la seva psiquiatra doncs van anar perfeccionant un sistema que l'ajudés a enfocar-se i a centrar-se en les coses del moment present. I van idear aquest sistema que al cap del temps doncs els amics d'aquest xicot doncs van també copiar-li, perquè el van trobar que era força interessant, i a mesura que es va anar coneixent per el típic boca a boca, no?, que la, bueno, boca a orella més aviat, que la gent doncs s'ho van dient entre ells, doncs es va fer famós. I el 2018 va treure aquest llibre que es diu El mètode Bullet Journal. El noi és el Ryder Carroll. Ell, en aquest sistema que va inventar, aquesta mena de llibreta, revises doncs tot el que és el teu passat, estàs en el moment present, i després també és una manera d'enfocar-te cap al futur, no? Admira totes les àrees de la teva vida, no sol només els que són de treball, perquè normalment tenim molts planificadors, moltes calendaris i
de fet acaben sent agendes en les que ens apuntem les coses que hem de fer, sí, en un mes vista o com a molt un any,
o inclús l'agenda diària del dia, sí, sí, que vas omplint, però no estàs centrat en el que n'hi ha allí posat, i vas fent foradets i et vas posant més feines de les que igual necessites. Aleshores, aquí el que et fa és com centrar-te en tu mateix. Comences des de dintre, no?, des d'una reflexió interna per saber cap allà on te vols que la teva vida vagi. Fas una espècie d'inventari fent-te unes preguntes de, per exemple, en plan general, què és el que estàs fent actualment que t'agrada, què és el que voldries incorporar dintre la teva vida, què és les coses que no t'agraden gens i les vols deixar de banda, i a partir d'aquesta reflexió que fas, doncs vas traient cap allà on te vols que tu vagis. I de partir d'aquí, doncs, crees aquests petits objectius que són els que tu vols que la teva vida vagi fluint.
Per tant, la primera pàgina seria una declaració d'intencions.
Exactament, és com un inventari. Normalment això es fa, per la gent que ja estem habituats a portar-lo, ho fem al final d'any. Al final d'any fem aquesta revisió de com ens ha anat tot l'any anterior, perquè el tenim més o menys escrit i ja continuat, i sabem si anem cap al camí que nosaltres realment volem fer, no? I aquí el que s'ha de fer és mirar tot, no només la part de la feina, sinó també doncs, mires els teus interessos personals i poses també doncs, els teus objectius, doncs, si tens família, tots els àmbits de la vida i entren a dintre d'aquest bullet, d'questa reflexió. I s'escriu, a més, a mà. És un llibre que diuen que és una eina analògica per un temps digital, no?
Està molt bé, perquè de vegades ens digitalitzem massa i perdem aquesta connexió cerebral que té la mà i el cervell.
Exacte, és molt important perquè aquí fas cada dia, quan comences a mirar el teu dietari, doncs fas aquesta reflexió de les feines que se t'han quedat pendents del dia abans, el que tens que continuar, vas fent aquesta reflexió. I a més, la mà, quan es connecta amb el cervell i el deixa a fluir, et centres més en tu mateix, en aquell moment doncs present, no?, de tu mateixa. A més, tens l'avantatge de que a l'estar escrit a mà t'expresses molt més bé les teves idees, el que tu vols, i a més pots fer connexions diferents d'altres idees que et van sorgint, que això és molt interessant. Quan escrius amb ordinador no estàs per pensar, ni és un moment tranquil, ni de reflexió interna. En canvi, quan ho estàs fent amb la mà i et connectes amb el pensament, doncs vas fent, et van sorgint idees que vas connectant amb altres idees i et surten coses noves.
Ja hem fet aquesta planificació general.
Sí.
Quan és que poses el passat?
Per exemple, del que és el passat, has de treure els teus objectius vitals. D'aquests objectius seran els que tu, en aquell any que començaràs, o quan comencis el teu bolet, són els que vols posar en funcionament. D'aquests objectius, evidentment, tens que treure fets, perquè no s'hi val de dir vull ser jo...
Estupenda, a veure, o feliç.
Exacte, llavors, que això és el més fàcil que exacte, acabem fent tothom, fem, no? Doncs has d'anar a focalitzar-te en coses més concretes. Per exemple, vull estar més sa, no? Què faré? Doncs menjaré més adequadament, que potser no ho fem. Doncs a partir d'aquí saps que tens que programar-te un menú per saber comprar-te els ingredients per fer-te aquells menjars o crear aquells moments de fer el menjar que realment et funcionin i que et portin a l'objectiu més gran, perquè, a veure, tu et marques objectius grans, però ja sabem que la vida a vegades ens porta per camins i ens fa anar amunt i avall, no? Vull dir que tampoc no cal estressar-se, és una eina per relaxar-se, no per posar-se més pes.
Això és important, una eina per relaxar-se, no per estressar-se encara més.
Sí, sí.
I després també parles de quatre passos per l'agenda diària.
Exacte. Hi ha quatre passos. Has d'apuntar doncs, cada dia el que vols fer, no? Els objectius petitets que tens marcats, que és com un petit inventari del dia. Després tens el registre que és mensual, que allí en aquest registre mensual hi tens els objectius que tens marcats a mig plaç, que saps que han de passar i que ja els tens marcats amb anticipació. I després també tens els objectius anuals, que són, per exemple, l'aniversari d'algú estimat, i després l'altre objectiu és el resum anual. I després entren les col·leccions, els restaurants que t'agraden, pel·lícules que vols anar a veure, tot això són fulls que s'inclueixen, doncs, de més a més, a dintre d'aquests registres, no? I aquí cap tot. Per això es diu que el bullet és una eina que tant és un diari com és una agenda.
Per tant, no compraríem una agenda física a l'estil clàssic, sinó que seria una llibreta que ompliríem nosaltres en funció de les nostres necessitats.
Sí,
fugiríem d'aquesta agenda clàssica i típica.
Sí, és un llibre en blanc. Aquesta llibreta en blanc, la primera fulla sempre ha d'estar dedicada al nomenclàtor de totes les fulles que vindran després, perquè si no les tens ben agendades, dades, després quan vulguis buscar algú, igual no
et
trobaràs.
Perdràs, clar, aquest seria el principal problema.
És el número 1. Tindre en compte que tot, sempre que obris una pàgina d'un registre, té que estar pues, amb el número posat i el que és a la primera fulla. A la nit, si tens temps abans de plegar o així, li fas la revisió, mires a veure les coses de les que tens apuntades, les que has fet, les que no has fet. A vegades les persones que són molt actives es pensen que no fan res. I et trobes que estàs el dia, has acabat el dia super esgotat i et dona la sensació que no has fet cap cosa. En canvi, quan al cap dels mesos vas veient tot el que vas avançant...
Que has pogut omplir l'agenda,
en el fons. Exactament. I que vas avançant i que cada mes el que se't queda pendent, el que vols, els objectius els vas traspassant i veus que vas aconseguint el que vols, doncs és una gran satisfacció. I dius, pues, és veritat, i fem moltíssimes coses. I a més és això, que pots jugar amb totes les parts.
És per això que tu dius que aquest bullet et va canviar la vida.
Sí, a mi sí, la veritat. Vull dir, perquè sóc una persona molt activa, em disperso fàcilment... I la veritat, és l'única manera que he aconseguit enfocar-me tal com Déu mana.
Per tant, si voleu saber més coses, trobareu també aquesta entrada que parla només del Bullet Journal a Glòria Organitza, que la trobareu per internet.
Sí.
Glòria, moltíssimes gràcies.
De res.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
En el nostre espai de llibres tenim editorials de referència i una d'elles és Nabona. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Folch, que és el seu editor. Ernest, contents de tenir-te aquí.
A mi, jo encantadíssim d'estar aquí. Estar en programes com el vostre que defensen els llibres, o sigui que encantat.
És que som una mica addictes a la lectura.
Així m'agrada, perquè la lectura és com una droga, eh?
Sí, sí, a la que hi entres. I a més estic convençuda que molts dels nostres oients, quan senten aquestes propostes, acaben anant a la llibreria i agafant d'aquests llibres, que de fet al final és el que es tracta. I avui seran tres, podríem dir, primeres publicacions en català.
En català, sí.
Això està
Mira,
molt bé.
La primera és una que acabem de publicar, que jo crec que és una notícia, que és un d'aquests poquíssims llibres de la Virginia Woolf, que és una figura ara recuperada, que la publiquem per primera vegada en català, i és L'habitació d'en Jacob. en una traducció de la Mireia Vidal Conte, i és una història absolutament fabulosa, on ja es veu l'estil de la Virginia Woolf, on hi ha una mena de deconstrucció de la història molt interessant, i on es veu aquesta figura del Jacob que va evolucionant, que val molt la pena. I és un llibre que no s'havia fet mai en català.
I en una
traducció excel·lent de la Mireia Vidal Conte.
És aquesta manera de veure la vida també a través d'ulls de dona, que a vegades també tant s'agraeix.
Sí, senyora.
I ara anem a recuperar un clàssic, no? Sí. Seria una mica...
Mira, i d'aquí molt poc, d'aquí dues setmanes, també publiquem un clàssic que no s'havia publicat mai en català, d'un grandíssim escriptor que ara s'està començant a reivindicar molt, que és el William Somerset Maugham, que és un escriptor anglès meravellós, de mitjans del segle XX, i aquesta és una de les seves novel·les més peculiars. Es diu Avui com ahir, que és un títol preciós, i és una novel·la històrica, perquè el protagonista de la novel·la és Maquiavel. I la novel·la comença en què Maquiavel agafa, el Maquiavel ja madur, agafa el seu ajudant, que és un noi jove, i li diu: anem a creuar tot Itàlia. I l'altre...
Caram, una aventura.
Ja veurà aquesta aventura. Per què? Perquè se'n van a veure a l'altra punta, als Borja, perquè Itàlia està en guerra i han de veure si poden parar aquesta guerra. Llavors és tota l'odissea de Maquiavel i el seu ajudant a anar a creuar tot Itàlia, a veure's amb el gran poder de l'època, que són els Borja, a veure si poden parar tot això. Però clar, pel camí els hi passen tota mena d'aventures, i fa molta gràcia veure una figura històrica i gairebé ja semiliterària com Maquiavel, bueno, enfrontant-se als problemes del món, perquè clar, en aquells moments travessen Itàlia amb, com? A cavall.
A cavall.
Cavall, en realitat, a cavall, a peu, perquè no pots anar tota l'estona a cavall, perquè si no el mates. I al final és una reflexió molt bonica sobre l'amistat, sobre la guerra, sobre la política, sobre com es vivia aleshores, i vaja, és una autèntica obra d'art, i que també el traiem en castellà, eh? El traiem en castellà amb una traducció també excel·lent de la Dolores Payàs en castellà, de l'Elisabet Ràfols en català.
Mm-hmm. Per tant, llibre d'aventures, llibre polític, llibre de viatges...
Exacte.
Encaixa tot arreu. La tercera proposta, a veure...
I la tercera proposta és un llibre que sortirà els últims dies de juny, que jo estic enamorat d'aquest llibre, perquè és un llibre d'un autor alemany que es diu Frederic Conner. El Frederic Conner era un guionista de Hollywood molt reputat, que clar, havia d'anar, era un alemany, i havia d'anar constantment a Estats Units. I en un d'aquests viatges es va enamorar d'una americana, van tenir una filla, i aquesta filla, quan ja va ser una adolescent, amb el Frederic Conner ja, que es va quedar a viure a Estats Units i que seguia fent grans guions de Hollywood, etc., la noia es va fer surfista. I va dir al seu pare: jo vull ser surfista. I llavors va començar a entrar en aquest món del surf, que era un món absolutament masculí, masclista, se'n reien d'ella, tal, i es va anar fent camí de forma que... I va acabar sent una extraordinària surfista, de fet, la primera gran surfista de la història. I el Frederic Conner, com que era escriptor, va dir:
jo
vull escriure la història de la meva filla, però li vull fer una novel·la. Una novel·la basada en fets reals. I la va titular Gidget, que és com l'anomenaven una mica despectivament els seus amics surfistes, que després això va derivar en admiració. I la història de la Gidget, que és una de les primeres grans surfistes de la història, a la Malibú dels anys 50, retratada per aquesta novel·la del Frederic Conner, s'ha convertit en un fenomen literari brutal. Es va fer una subhasta fa molt poc. A Alemanya van embogir, ho acabarà publicant Fischer, que és una grandíssima editorial alemanya, i s'ha començat a traduir a altres països, i crec que és una novel·la deliciosa per l'estiu, perquè bueno, és una immersió en les onades, en el sur, en la Califòrnia, als anys 50 i tal, i veus la història èpica de la Gidget, i és una meravella.
I a més és una manera també de fer, de donar veu a totes aquestes esportistes dones,
sí,
del món de l'esport,
i
en l'àmbit del surf, jo crec que...
Si el 2023 ja és dur ser dona en el món de l'esport,
sí, sí,
imagina't a Califòrnia als anys 50.
Sí, sí, fantàstic. Doncs escolta, tenim tres propostes, per tant, ens falta temps per anar a les llibreries, que això és el que volíem.
Que bé
fer-ho de la mà d'Anna Bona. Sí. O sigui, Ernest, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per fomentar la lectura.
Un plaer.
Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Catalunya és un país de fires i firaires, ens agrada dir-ho i ens agrada passejar-nos per aquestes fires, passar el dia. L'Escarmilla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa amb prou temps perquè ens puguem organitzar l'agenda. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Avui us animem a visitar la comarca de l'Anoia perquè cada últim diumenge de mes, a excepció dels mesos de juliol i agost, trobareu el mercat mensual d'antiguitats, col·leccionisme, art i artesania d'Igualada. Més de 140 expositors, antiquaris i brocanters on podreu trobar articles relacionats amb la llar, la pagesia o objectes de col·leccionisme des de monedes i xapes a llibres i vinils, en definitiva, tot tipus d'objectes que ens faran viure un viatge al passat. Reutilitzar allò que ja està fabricat i reciclat per ser més sostenibles és una tendència. Ho han notat a nivell d'usuaris aquests últims anys? Magí Sansarric és el president de la Fira d'Igualada.
Sí que hem notat un augment de visitants des del Covid, evidentment, i amb tot tipus, diferents tipus d'objectius. Estem parlant de més de 5.000 persones, entre 5 i 10.000 persones que passen el dia del mercat i que remenen i que busquen objectes, doncs això, no? Parlant amb una persona el diumenge passat, l'últim mercat, en parlàvem de que s'havia reformat un pis i que és modern, l'últim estil, però que li volia donar un toc decoratiu a decoració amb articles antics de fotografia, no? I per tant estava buscant i ja en tenia diversos articles complets.
Molt necessari reciclar i reutilitzar tot allò que ja està fet. Per tant, gràcies, Òscar, per portar-nos per les Fires de Catalunya tota aquesta temporada. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Recordeu que si voleu saber més sobre Fires de Catalunya podeu anar al web fafic.cat.
RAC 1. Xavier Trias.
I que això ens permeti governar amb força la ciutat de Barcelona.
Jaume Collboni.
Barcelona ha votat iniciar una nova etapa.
Ada Colau.
Hi ha fórmules possibles, fórmules imaginatives.
Ernest Maragall.
D'acord, parlem-ne seriosament.
Qui governarà Barcelona? Aquest dissabte, a les 5, al ple de Constitució de l'Ajuntament a RAC 1. Un programa especial conduït per Xavi Bundó amb la redacció d'informatius de RAC 1. Serà Trias el nou alcalde? Hi haurà pacte d'esquerres? Aquest dissabte, totes les respostes a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest cap de setmana, RAC 1 viatja amb el Barça d'en Vol a la final a 4 de la Champions.
El llançament de Ludoca!
Després de guanyar tots els títols possibles, toca revalidar el Premi Gros. El dissabte, a 3:15, la semifinal. Barça-Magdeburg. I en cas de victòria blaugrana, la gran final diumenge a les 6. Viviu els partits dins dels superesports amb la narració de Laia Coll des de Colònia, amb Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Toni Gerona.
El Barça ha tornat a fer història.
Si és Colònia, és en Vol i és la Champions, és RAC 1. Tots som 1. La primera pedra, amb Noemí Polls. Well, it started with your hips. I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world.
Estem ja a la recta final del curs, recta final, que pràcticament no queden dies, i volem parlar amb l'Avi Sisquella, que ella és psicòloga infantil. Avi, bon dia.
Molt bon dia.
I és una recta final que gairebé no es pot tenir recta,
Ja,
és un trosset.
Els últims 50 metres.
Els últims 50 metres. Però clar, és moment una mica de tensió. Tot i que estem parlant dels més petits i se suposa que els més petits tenen menys tensió amb les notes, però no. Ara ja m'estàs fent una cara de dir no. Sembla que no s'hi juguin tant, no?
És que porto un filant de curs, Noé, que...
Que estem els pares una mica també atacats, oi?
Sí, i els mestres també, que tot se'ns posa als pares, però els mestres també estan cansats, és normal. I ja respira un ambient així com tens, de que ja estem tots a la reserva. Ja tots els cotxes estan a la reserva i les benzineres no tenen benzina. És a dir, que ja estem, que no podem més, que necessitem tots tirar-nos de bomba a la piscina.
Saps què vull dir? Això és el que farem a l'estiu, que ja en parlarem un altre dia.
Obligat, també. Sisplau, prescripció meva, tothom de bomba a la piscina d'aquí 3 setmanes, sisplau.
Però com ho hem d'enfocar? És a dir, unes males notes no han de ser una tragèdia?
Depèn del motiu de les males notes, és a dir, si són unes males notes perquè l'alumne masculí femení no ha fet res tot l'any perquè ha estat mirant sèries cada tarda, doncs potser sí que no són tragèdia, però és una bandera de ull, que això no està anant bé, i per tant, ull al nen de que sàpigues que mirant sèries no proves el curs, i ull als pares de potser necessitem acompanyar-lo i posar-li una mica més de límits, vale? Però és que jo en tinc un cas, aquest final de curs, justament, que ha fet una evolució molt bona des de principi de curs, que ens ha costat molt arrencar el motoret i porta una progressió molt positiva i molt, molt, molt ascendent, i justament fa pocs dies ens vam reunir amb l'escola perquè l'escola continuava defensant el ha de repetir, i jo deia, vosaltres, segon d'ESO, eh? Vosaltres enteneu què és això per la nena quan ha fet tot l'esforç possible per fer, bueno, per fer tot el que cal per intentar passar de curs? No arriba a mínims, ja ho sé, però no valoreu els mínims que s'hauria de tenir per passar a tercer de l'ESO, sinó tot el que és capaç de mobilitzar a nivell cognitiu una nena i generar aprenentatges per poder passar de curs. Per tant, ostres, valorem la bona evolució també, perquè si no, per ella és un pal, després de tot l'esforç, perquè ella ha fet esforç. Jo els hi faig la broma als nens de secundària, que tu, només el simple fet d'agafar, sortir del sofà i anar a l'habitació, per tu ja és digne de provar la curs. No, carinyo, tu t'has de posar a estudiar un cop has arribat a l'habitació. Aquesta era encara no sabem si passa de curs o no passa de curs, però, ostres, jo ahir la defensava perquè de vegades, tot i haver fet un curs que ens queden dos, no és un mal curs, perquè hem de veure quina evolució ha fet el mateix alumne.
Mm-hmm. S'ha de valorar aquest esforç fet durant tot el curs, que potser no arriba a assolir les valoracions acadèmiques, perquè hi ha una part diferent, no? És a dir, una valoració acadèmica i l'altra de l'esforç del dia a dia, que la vida a vegades és més important aquest esforç que no pas una nota, un resultat, un sí. Barem tan
que
estàndard per tothom.
Les normes o els protocols d'ensenyament és les competències de cada curs, saps? És a dir, si el nen és apte a nivell de competència d'aprenentatge, pot passar de curs, pot promocionar, i si no, no. Sí, és que la valoració en les juntes de mestres es fa de forma global, tant per l'actitud, com no només per un examen que té un pes d'un 20%, un 50%, depèn del curs que estigui, però s'ha de valorar també la capacitat d'evolució que té, que té l'alumne, no només si sap fer equacions de segon grau o no. Mm-hmm. Perquè les equacions, pues, ara és que els mestres s'enfadarien, però molt no ens serveixen per la vida. Mm-hmm. A no ser que vulgui ser matemàtic, clar.
Sí, sí. Doncs volíem valorar una mica aquest final de curs, que, com sempre diem, són uns dies bastant densos i que al final s'arriba amb la llengua fora.
Sí, i sobretot els pares que finalment es decideix una repetició, intentem fer la reflexió de que no és un càstig, de que no és una pèrdua d'any. Perdem un any de la nostra vida.
Clar, és que a vegades ho enfoquem tot com una tragèdia i potser s'ha de mirar el cantó bo del que ens toca viure. Si no hi ha més remei, s'ha de repetir...
Bueno, doncs potser no té cantó bo, però tampoc perdem un any de la nostra vida. Potser clar. En aquell any aprofitem doncs, per... afiançar més aprenentatges, potser aprofitem per fer un extraescolar que la nena li ve molt de gust i així aconseguim motivar-la per un altre cantó, però sobretot els pares que no ho visquem com un fracàs de la nena. M'entens?
Sí, perfectament.
Vull dir que no sigui un que malament ho has fet, que malament ho hem fet i ara hem llançat un any. Perquè això és molt poc engrescador per estar 9 mesos amb aquest pensament, mm-hmm. pensant doncs, bueno, doncs anem a ser resilients i anem a adaptar-nos a la situació com puguem, però...
I el que també està clar és que depèn de com ho enfoquem els pares, els nens ho enfocaran d'una manera o d'una altra, és a dir, si els pares ho positivem, doncs és més fàcil que el nen també s'ho prengui millor.
Exacte. Això no treu que si el nen repeteix perquè ha estat mirant sèries o jugant a la Play, aleshores és possible que ens enfadem tots plegats amb motiu, eh? Però potser també és un toc d'atenció pel nen, de que perd el seu grup d'amics perquè ha d'anar amb els umpalumpes, que em va dir ahir una nena, és que si repeteixo estaré amb els umpalumpes, que són els del curs de baix. Dic, perdona, Pau Gasol, saps? O sigui, què vol dir un pal un pas? Però bueno, és una conseqüència que el mateix nen s'ha buscat, entre cometes. Uh-huh.
Doncs, com sempre, volem reflexionar sobre temes de psicologia infantil amb la Bici Esquella, que si la voleu trobar, si la voleu buscar, la trobareu a Ludum CP. Per tant,
a Instagram.
A Instagram, exacte. Doncs, Avi, moltíssimes gràcies.
Fins a vosaltres. Ben aviat. Que vagi molt bé.
Because...
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 17 de juny de 1962 neix a Cabrera de Mar l'economista Xavier Sala i Martín. Conegut per les seves intervencions a diferents mitjans de comunicació, té una oratòria senzilla i comprensible per la majoria d'auditoris. Destaquen les seves col·laboracions al versió RAC1 i en el seu moment al programa Economia en Colors de televisió, on lluïa les seves americanes acolorides marca de la casa. És professor de la Universitat de Columbia i assessor de diferents fòrums internacionals sobre economia. El 17 de juny de 1962, a la Ràdio Mundial no parava de sonar Little Eva ni la seva The Locomotion. Aquest és un exemple excel·lent de les cançons mogudes que combinaven protagonisme amb les lentes a les discoteques dels anys 60. A la ràdio d'aquí hi treien al nas un reguitzell d'intèrprets sud-americans que es van establir a casa nostra i de manera eterna, com en Luis Aguilé i aquesta Verde Verde.
Es verde verde el tono de tus ojos, amor, como el mar al atardecer. Es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como las hojas de aquella flor. Ay, cariño, estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Ay, es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el tallo que empieza a crecer. Hey!
Aguilé, que va viure a Catalunya i ens va deixar èxits com Miguel Isabel, La Chatunga, Cuando salí de Cuba, El tío Calambres, Es una lata al trabajar o Juanita Banana. El 1962, les ràdios acabaven les emissions entorn de la mitjanit i les tornaven a posar en marxa sobre les 7 o les 8 del matí. El comiat era amb els crits del règim de lloança al caudillo i el desig que Espanya pugés amunt, ben amunt. No se sabia massa on, però amunt.
Tus ojos que brillando siempre están y los bailarines. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Quines ganes de viatjar, i la proposta d'avui ens porta lluny, però anem ben acompanyats perquè anem de la mà de l'Esther Moreno, de l'agència de viatges Bru en Bru. Esther, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ho deia, anem prou lluny, a Botswana. Proposes anar cap aquí per què?
Nosaltres diem perquè ens encanta Àfrica, no? I sempre diem, Àfrica t'atrapa. I Botswana jo penso que t'enamora completament, o sigui, és una destinació, sobretot jo parlaria de la seva bellesa natural i geogràfica, que té molt a veure amb el desert del Kalahari, que té molta presència en el país, però també i sobretot amb el delta de l'Okavango, que està al bell mig, al cor de Botswana, no? Que és una zona que s'inunda quan li arriben les aigües de les pluges d'Angola a través del riu Okavango, que és un dels més grans d'Àfrica, llavors entra pel nord de Botswana i a través de tots els canals del delta de l'Okavango, que és un dels pocs del món que no acaba al mar, es queda allà. I llavors el que havia sigut una zona semidesèrtica es transforma completament i llavors tota la fauna, la flora i de més canvia complet. I és un espectacle impressionant, de natura, de vida salvatge, fa que puguis fer safaris d'una forma molt diferent als altres, perquè ho pots fer sobre l'aigua, amb embarcacions molt típiques d'allà, els Mocoro, i aquesta transformació és espectacular. S'ha de veure perquè canvia completament el paisatge. Té moltes més coses, la seva gent, els Suana, és la terra del Suana. O sigui, ells tenen moltes tribus, però les van com unificar en una sola per no tenir problemes de disputes i de més, que són els Suana, i la majoria són, els seus avantpassats eren els Bosquimanos, les tribus de caçadors, recol·lectors que s'anaven movent, eren nòmades. Llavors això, aquesta història la tenen, i aquesta cultura i de més la tenen molt present en el seu dia a dia, en el respecte que tenen sobre de la seva natura, del seu entorn, està reflexada en pintures rupestres que pots anar veient en les roques i en les muntanyes que tenen al voltant. És molt variat, espectacular, amb gent molt amable, un país que s'ha transformat moltíssim des del 2006 en sentit positiu, té molt poqueta població i molt territori, amb la qual el fa ideal per qui vulgui fer un safari molt íntim, molt proper, molt, molt proper, després t'explico, a la fauna, a les comunitats locals. Pots passar dies sense veure un altre viatger en els lodges i zones en les que nosaltres ens movem, i això és molt exclusiu, molt únic i molt especial.
En la ubicació geogràfica, al sud d'Àfrica, entre Namíbia i Zàmbia, no?
Sí, Namíbia, Zàmbia, Zimbàbue.
Exacte.
I Sud-Àfrica, al sud.
I estàvem dient que és vida salvatge en estat més pur.
Sí. Sí, la veritat és que ells el tenen un respecte, aquest respecte que parlàvem del seu entorn, de la natura i de més, els ha portat a protegir el país en un percentatge molt alt de territori. Hi ha molt parc nacional, espais protegits i de més. Llavors la vida salvatge és molt, i les comunitats que trobes i de més, és molt pura. I llavors, la veritat és que jo, quan vaig arribar, he estat molt recentment, acabava de passar la pluja, la temporada de pluja i de més, i estava impressionant. Les olors a primera hora del matí, quan sorties amb el 4x4 i de més, els lleons, tota la fauna que acabava de sortir a caçar a les 5 del matí i de més, tot era com molt... A mi m'ha semblat espectacular. Jo he estat a Àfrica, a altres destinacions, i aquí... m'ha semblat, és quan he vist molt la com està relacionada la natura entre tots els components, no? Els grans felins, els ocellets, les plantes, els arbres, immensos baobabs que estan molt relacionats amb Madagascar, però allà n'hi ha moltíssims. Bueno, és espectacular.
És espectacular, i a més està lluny. Com hi arribem?
És fàcil, està ben comunicada via Doha, Dubai, després hauràs de fer alguna parada a Cape Town, a Ciutat del Cap, o a Johannesburg. Però això, de fet, lo de Ciutat del Cap, Cape Town, és un al·licient, perquè ho pots combinar molt bé, i és una ciutat de la que podem parlar un altre dia, i la península del Cau i de més...
Que és... mereix un altre capítol.
Sí,
clar,
ho mereix.
Que estem parlant aquí, en poc temps, de zones molt àmplies, no?
Sí,
totes
sí.
Elles.
La ubicació de Botswana és molt atractiva, perquè si tens temps, la pots combinar amb una altra destinació totalment diferent, com és Namíbia, per exemple, i el contrast i el contingut del viatge és impressionant.
Que ara deia, si tens temps, quants dies necessitaríem per disfrutar de Botswana?
Si ens dediquem només a Botswana, li podem dedicar potser 10 dies o així, i repartir-ho entre dos o tres allotjaments, lodges, i així tens temps de gaudir de la zona. Nosaltres cada vegada recomanem més de no donar... anar corrents d'un lloc cap a l'altre, sinó dedicar-li potser 3 nits a cada una dels camps, dels lodges, de les concessions, les reserves de vida salvatge que visitarem, perquè et dona temps d'ubicar-te, gaudir de l'allotjament, conèixer bé els guies, una part molt important d'aquest viatge, clau, de fet.
Clar, segur, sí. Perquè necessites algú que realment conegui la zona, el territori, la gent...
Sí, la preparació dels guies és clau, eh? O sigui, la gent amb la que treballem, a mi cada vegada que viatjo a Àfrica em sorprèn més, no? Aquella capacitat, no?, que té fins i tot el guia en pràctiques que portàvem nosaltres, no? Que tu vas tot tranquil, bueno, clar, a les 6, 6 i mitja del matí, 7, que encara estàs com impressionat per la zona, per la natura, i a més, i de sobte, pues, et diuen leopard, lion, i tu, a on? Oh. Perquè jo no estic veient res, no? I ell l'ha vist fa estona i, bueno, és realment sorprenent.
Estàvem parlant també de passar-nos alguns dies i canviar d'allotjament. A quin tipus d'allotjament anem?
Aquí la veritat que Botswana compta amb alguns dels allotjaments més únics i exclusius d'Àfrica. Allò que parlàvem, és un dels països d'Àfrica amb menys, bueno, del món, amb menys densitat de població i molt territori. Llavors són molt respectuosos, han fet allotjaments petitonets, 6, 10, 12 habitacions com a molt, amb la qual cosa l'impacte que tenen sobre el territori és mínim. Arquitectònicament també s'ho han mirat molt i ho han cuidat molt. Llavors, allotjament exclusiu, molt proper a la vida salvatge, al paisatge, poc impacte a nivell mediambiental i amb l'entorn, i amb una qualitat de servei que tens tot el que necessites per estar de luxe, de cine.
I parlàvem també d'activitats, les activitats imagino que totes són envoltades de natura, no?
Sí.
Safaris, sí, etc.
Sí, són molt variades. És una destinació en la que els safaris, per exemple, els pots fer a peu, pots fer safari de nit, allò que dèiem, el delta de l'Okavango, que és una part de Botswana important i molt a tenir en compte, sobretot en la temporada que han rebut les aigües de les pluges, pots fer safari sobre l'aigua. En unes embarcacions que es diuen mokoros, que són típiques d'allà, de fusta, molt planetes, i que vas arran de l'aigua. O sigui, això, segons per qui, pot resultar una mica especial, perquè, clar, pots tenir els hipos, els hipopòtams i demés relativament a prop, però és una manera de conèixer Àfrica molt diferent, que quasi no passa en cap altre lloc, excepte potser Zàmbia. O sigui, pots fer safaris a peu, de nit, pots conèixer les comunitats locals, passejar amb algun dels guies que estan els guies, són de les poblacions properes, es coneixen molt bé la seva terra, amb la qual les explicacions, com es saluden entre els guies, i a més t'he trobat un leopard darrere de l'arbre, que tal que qual, i s'ho diuen en la seva llengua, però què ha passat? Només he entès leopard. Sí, és que està, i bueno, és tot com una interacció amb ells molt maca, molt especial.
Un viatge molt intens que segur que deu marcar per la resta de la vida.
Sí.
Àfrica, doncs hem volgut anar avui a Botswana de la mà de l'Esther Moreno, que és de l'agència de viatges Blue & Blue. Com sempre, un plaer viatjar amb vosaltres.
Encantats d'estar aquí.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge al Viatge Bé us portarem de ruta per Catalunya. Anirem a Valls, la Vall de Boí, Mont-roig del Camp, Miami Platja i el Prepirineu de Lleida. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1. RAC1. La pel·li falla. I falla, bàsicament, perquè té un director que és bastant inepte.
Sí. Ui, no, esto está pelado,
ui, que malament.
Ara entenc perquè m'agrada el whisky.
Via lliure.
No és per nens, és per tarats.
Ha enganyat a tothom.
Joder, no para.
Amb Xavi Bundó.
Baixet, Cordacoi, Garrell, Tuixó, amb veu de pitu i ventre prominent. És a dir, el Sevilla.
El que compta és la intenció.
Territori cap de setmana.
Bona onada i
feliç variant.
Tots som un.
Parlem de tendències sostenibles, ho fem de la mà de la Sònia Flotats, que està al capdavant de So Good, So Cute. Sònia, bon dia.
Bon dia.
És aquest magazín que trobem per internet i que parla d'això, de tendències sostenibles. I ara que fa tanta calor, que comença a sortir el sol amb força, de fet, desgraciadament portem molts de dies que la pluja hi és poc, i per tant els núvols també, i ens hem de protegir, evidentment, dels rajos solars.
Exacte, que ho hem de fer tot l'any.
Sempre, sí, sempre, però ara especialment, eh?
Sí, sí,
sí, i ara que és el moment de comprar les cremes solars, els protectors solars, doncs dic, seria bo recordatori. Potser no és una tendència, perquè és quelcom que ja fa anys que en parlem, però ens agradaria que es posés més de moda la protecció solar amb protectors físics, en contra dels químics, val? Hi ha dos tipus, hi ha diversos tipus, però així en general hi ha els químics, que són els protectors de tota la vida, que són els que ens deien, els te l'has d'aplicar mitja hora abans, sí, així, perquè el ser químic penetra la pell i fins que no penetra no fa l'efecte. Però què passa? Que penetra amb tot ho bo i amb tot ho dolent, i ens estem posant químics, mai millor dit, són protectors químics, a dins de la pell, i s'han trobat, hi ha molts estudis que ja demostren de disruptors endocrins i molts problemes per la salut, a part de per al mar, perquè són...
Ah, clar.
Exacte, sí.
Perquè moltes vegades posem el producte aquest solar i després ens tirem a l'aigua.
Tal qual, exacte, a les aigües. Hi ha alguns països, per exemple, a Hawaii han prohibit fer servir inclús el turisme, els protectors químics, perquè estan embrutant les aigües de mala manera.
Doncs una cosa que sembla tan sí, tonta, tan simple, doncs estem fent molt malament. I llavors, en què ens hem de basar? És a dir, què mirem quan anem a buscar una crema solar?
Doncs un protector físic, que al contrari és el que es queda a la superfície, fa efecte immediat, és a dir, no penetra la pell, el que fa és com una pantalla que ens protegeix dels rajos nocius. Fa anys aquests protectors eren un rotllo perquè et deixaven com una capa blanca, no sé si se'n recordeu.
I tant.
Però això ja ho hem superat, ja no tingueu por, i ara ja no et deixen aquesta capa, potser una mica, sí que són una mica més densos, una mica més complicats de posar, però res, o sigui, l'esforç és mínim i el benefici tant per nosaltres, perquè no ens penetra la pell. Dos, ens fa l'efecte immediat, és a dir, me'l poso i ja m'està funcionant, i tres, pel planeta, que
és molt
que
millor.
Protegeix.
Sí, senyor.
I de totes maneres, el sol, ens ha de donar el sol. El sol és bo. O sigui, no anem tot el dia protegits.
És que ara, avui dia, la gent li falta vitamina D.
Exactament.
Que és justament perquè fugim tant del sol que no deixem que la vitamina D ens entri.
Exacte, o sigui, que sí que està bé que ens doni, ens posem-nos a primera hora del matí, a última de la tarda, i aleshores punta, no ens posem a prendre el sol, i més enllà dels protectors, hi ha un típic barrets, protecció amb roba, perquè això és el que realment ens protegirà.
I pels ulls, també molt important, ulleres de sol.
Tal, sí, sí, i que siguin bones.
I que siguin bones, sí, que protegeixin, potser no són tan estètiques, sí, però prioritzem que ens protegeixin els ulls.
Això també, no, i són estètiques, el que passa que, clar, les has de comprar, doncs, a una botiga especialitzada. Moltes botigues del fast fashion, tornem, que venen ulleres de sol molt econòmiques, molt mones, molt estupendes, que en pots tenir 10 i anar combinant, però això no et protegeix del sol.
Exacte, doncs mirarem de comprar-les amb una òptica, que són els que tenen cura dels nostres ulls, evidentment.
Exacte.
Ja ho tenim clar. Molt bé. Ens protegirem del sol, però ho farem bé. Per nosaltres i pel planeta. Sònia Frutats, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Sequera, és evident que estem tots preocupats, i sembla que entremig de tot això hi ha una bona notícia, que sembla que Xina ha trobat una reserva d'aigua de 270.000 milions de tonelades, que no m'escapi i no em deixi cap zero, a la Lluna. En volem parlar amb la Laia López, que ella és controladora terrestre de l'Estació Espacial. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En principi, molt bona notícia, no, aquesta?
Sí, és una notícia que té trampa, però ara en parlarem. Però en essència és cert, la Xina va enviar una sonda el 2014, que es diu Chang'e 5, que estava estudiant com les regions més joves de la Lluna, i va prendre mostres de la superfície, les va tornar a la Terra, i quan es van analitzar és quan els científics van treure aquesta notícia de que s'havien trobat, que s'esperava que hi hagués aquesta quantitat d'aigua a la Lluna.
Quina missió ha sigut aquesta?
La Chang'e 5, aquest és el nom que té aquesta sonda.
I d'on creuen que ve tota aquesta aigua?
Doncs fins ara el que sabíem és que l'aigua estava en forma de gel a les parts de més sombra, és a dir, més fredes de la Lluna, com per exemple els pols, i en especial el pol sud, que és on es volien fer les futures missions d'astronautes de la Lluna, els volien portar al pol sud perquè doncs poguessin utilitzar aquesta aigua. Però la missió Chang'e 5 ha trobat vidres cristalls que provenen segurament dels impactes de meteorits, I dins d'aquests vidres és on han trobat petites quantitats d'aigua. És a dir, han trobat l'aigua en petites quantitats, però com que el fet de que meteorits impactin a la Lluna és algo molt freqüent, és a dir, molt sovint hi ha impactes de meteorits, esperen doncs, que aquests vidres i aquests cristalls en el fons estiguin per tota la superfície de terrestre i a l'haver-hi tants impactes de meteorits, doncs si fas una aproximació de quants cristalls com aquests han d'haver-hi, els números al final et surten doncs, que hi ha una quantitat d'H2O, d'aigua, molt elevada, que és aquest número tan gran que havies dit al principi.
Ahà, per tant, aquí la notícia una mica trampa, perquè no és que hagin trobat una reserva amb tota l'aigua acumulada en el mateix punt i que sàpiguen que allò és manipulable, sinó que se suposa, segons les xifres i els càlculs, que poden arribar a haver-hi 270 milions de tonelades. Que déu-n'hi-do, és a dir, per ser que se n'ha trobat molt poc a la mostra, s'arriba a una conclusió de gran quantitat.
Exacte, perquè clar, estan assumint doncs, que per tota la superfície de la Lluna, amb tots aquests cristalls, fan una aproximació estadística i al final arriben a aquest número tan gran.
No sé jo si la missió europea Prospect, que també vol obtenir mostres de la Lluna, arribarà a la mateixa conclusió.
De fet, la missió europea Prospect el que vol fer és algo similar, és a dir, també vol agafar material del Terra lunar i el calentarà a 100 graus, per estudiar els compostos que presenten, no? Llavors, el calentar a 100 graus el que faran és obtenir vapor d'aigua, perquè el que hem dit és que hi ha aigua en aquests cristalls, que de fet això s'ha generat a causa del sol incidir en aquest cristall i on hi havia oxigen, i el vent solar, que són aquestes partícules carregades del sol, com per exemple l'hidrogen carregat, doncs hidrogen més oxigen que hi ha en aquest cristall doncs fan aigua. I el que vol fer la missió europea és doncs, agafar aquest cristall, calentar-lo i realment obtenir el que és el vapor d'aigua. Però, com hem dit, per tenir grans quantitats d'aigua hauríem de processar molt material de la superfície de la Lluna.
I tot i així, la Lluna seguiria sent la principal esperança de trobar aigua fora del planeta Terra?
Sí, bueno, sabem ja que hi ha aigua, és a dir, moltes missions ho han confirmat, des de diverses sondes, ara tenim els cristalls aquí a la Terra amb proves de que hi ha aigua a dintre, és a dir, sabem que hi ha aigua, i llavors per això és la nostra esperança i segurament de la proximitat de la Terra és el lloc amb millors condicions perquè l'ésser humà hi pugui anar a viure en un futur en el qual la Terra no fos habitable.
Doncs de moment ja tenim aquests astronautes dels que parlàvem fa molt poc i que ja trepitjaran, no trepitjaran, però sí que s'aproximaran a la Lluna i per tant les passes van cap aquí, cap a fer que els humans acabin convertint la Lluna en un lloc més transitable del que evidentment és fins ara.
Sí, ja veureu que d'aquí pocs anys ja parlarem de quan tornaran a aterrar a la Lluna i això en qüestió de, jo crec que 5 anys serà una realitat.
Doncs estarem pendents, com sempre, de la teva mà, Laia, que ens expliquis totes aquestes novetats que ens dona l'espai. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
No sé si trepitjar-la, Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia.
La trepitgem, ja l'hem trepitjada.
Ja l'hem trepitjada. No notes alguna cosa rara? Diferent, eh?
A veure. Beyoncé?
Doncs sí, és la seva veu, però no és ella.
Però és ella.
No, és intel·ligència artificial.
Ai, quina por.
Amb intel·ligència artificial tenim el Beyoncé cantant la guanyadora del Festival d'Eurovisió.
Clar, és que ara estava pensant, a veure, hi han dues coses que no em casen, no? Doncs sí, la intel·ligència artificial l'ha fet casar.
Sí, senyora, perquè ja és una realitat. I també en el món de la música, aquesta setmana el Parlament Europeu aprovava la primera llei per regular-la i avui mateix el Sonar ja ocuparà un lloc especial. De fet, trobo que és tan interessant tot aquest tema que n'hem parlat amb un dels màxims experts del nostre país, l'investigador del grup de recerca musical de la Universitat Pompeu Fabra, en Sergi Jordà, que coordina precisament el concert de música generada d'aquesta setmana.
ja comencen a haver-hi generadors de text a música. Comencen a haver-hi aplicacions on poses una cançó que vols que sigui semblant, li poses la veu que treus d'un altre enregistrament i et fa... Fa un mes ha sortit un disc d'Oasis nou que no han fet ells, que ho ha fet la intel·ligència artificial, i els fans d'Oasis estaven encantats perquè tenien mono d'Oasis. Tot això es pot fer ja, no ho pot fer tothom a casa perquè aquestes eines encara no estan disponibles, com ho està ChatGPT, però jo crec que no trigarà molt.
Que fort. Mira, nosaltres precisament hem provat una d'aquestes aplicacions, concretament MusicGen, que és de Meta. Li hem demanat això, una cançó ballable amb una melodia optimista per guanyar el Festival d'Eurovisió. I ha tret una peça de 12 segons que sona així. I fins aquí.
Escolta'm, que fort.
Sí, jo no sé si guanyaria Eurovisió.
Jo t'anava a dir, falta una miqueta, clar, són 12 segons, però sí, jo no sé si...
I és una tecnologia que s'està desenvolupant, però a mi m'ha cridat l'atenció una cosa. Fixa't en com sonava la sintonia d'aquest any, la que han fet expressament pel Festival de Liverpool.
Home, em recorda paga. Molt. Sí, sí.
Eh que sí?
Però molt.
Doncs una cosa l'ha generat l'ordinador, l'altra era la sintonia del festival. Jo no sé si s'han posat d'acord o no, però en sentir una cosa a mi m'ha vingut al cap l'altra de seguida.
Clar, no sabem qui va ser primer, si el de la intel·ligència artificial o aquesta, no?
Bé,
no sé que ho sabem.
El que sap, la peça aquesta, la intel·ligència artificial, li he demanat avui. La intel·ligència artificial el que fa és recollir moltíssimes dades, clar, i a partir d'aquí generar coses noves. Per tant, clar, qui sap si s'ha basat en part... Sí, també sí, en això, sí, sí. No? Depèn molt de la informació de la que disposes, això és evident, no? Tot això de que aprengui coses d'abans també, en el fons, és una de les claus dels seus problemes. En primer lloc, per si es pot considerar que tot plegat és un plagi, però no només això.
No tothom que té la intel·ligència artificial té accés a tot aquest material. Per exemple, Google ha tret un model d'intel·ligència artificial de text, de música, i ho ha pogut fer perquè té tot YouTube, és seu. I té tot el YouTube i tot el text, però això no ho té ningú més excepte Google. Què vol dir? Que tan sols Google pot fer això. I planteja enormes diferències, saps? Vull dir, sobre qui pot fer una cosa i qui no. Per tant, hi ha problemes ètics, legals, això dista molt d'estar solucionat. És a dir, ens estem confrontant ara mateix el problema. I la solució crec que no arribarà de forma immediata, vull dir, s'haurà de treballar molt.
Clar, però mentre ens plantegem això, el món avança i ja ens podem preguntar fins i tot els efectes que tindrà tot plegat en el Festival d'Eurovisió.
La intel·ligència artificial és molt bona fent coses molt previsibles. O que busquen aquest equilibri entre conegut i una mica de sorpresa. Per tant, Eurovisió seria un gènere ideal perquè la intel·ligència artificial suplantés o ajudés molt els humans compositors.
Suplantés, eh?
Imagina't.
Sí, sí, és que ens serem arriba molt inimaginable.
Sí, fins i tot amb la creativitat. Home, esperem que no i que hi hagi alguna cosa que sigui inimitable.
I veurem com afecta el Festival d'Eurovisió. De moment ja se n'ha fet una mena de certamen semblant, no?, amb cançons fetes amb intel·ligència artificial. Ara faran la tercera edició, vull dir que ja en porten dues. L'última va ser aquest estiu a Bèlgica i els guanyadors van ser la cançó Demons and Gods del grup Yavoy Hanoi per Tailàndia, que sonava així.
Home, què vols que et digui?
A mi m'agrada més Tatu i m'agrada més Cha-Cha-Cha, no?
Jo també, jo crec que a nosaltres també i als nostres oients també, perquè això sona una mica estrany, no?
Sí, però és evident...
Jo et diria que desafinen, que, no sé, fan un sonar un estrany.
Clar, hauríem de sentir les altres que van participar, aquesta és la guanyadora.
Imagina't, no, que no cal.
Bé, també és una cosa que està una mica a les beceroles, però això anirà avançant i és evident que arribarà al festival. És més, s'haurà de regular d'alguna manera.
Per mi el límit és una qüestió d'opinió personal. Seria que els cantants posessin la seva veu i és molt difícil determinar tot el que està sonant, com s'ha produït. És a dir, seria com el dilema fa 20 anys de si ho toquen músics o no. Això ja no es planteja. Normalment moltes músiques no les toquen músics. S'han editat amb un ordinador. Això, avui en dia, algú posa el crit al cel? Bueno, hi haurà gent que diu, a mi no m'agrada i a mi moltes coses d'aquestes no m'agraden. Però ningú s'ho qüestiona. Per tant, el pas de que ho havien de tocar músics, això ja s'ha superat. Cara, que ho hagin d'haver composat humans o que ho hagin d'haver produït humans, crec que és un pas molt fàcil, conceptualment, de superar.
Doncs mira, ell ho veu clar, eh? Això és un camí que ja no té retorn. El que passa és que jo crec que sí que hauran de millorar en qualitat, perquè
sí,
clar...
Sí, evidentment, tot haurà de desenvolupar-se, però hi ha coses molt, molt potables. Has sentit a Beyoncé cantant
sí,
a tu.
Sí, sí.
I, de fet, clar, falta veure quin serà el futur de tot plegat. A mi el Sergi Jordà m'explicava que clarament dependrà del que vulgui la indústria musical, clar i català. Però, clar, evidentment també tindrà altres conseqüències.
Una cosa que pot ser enormement negativa és que molts músics es quedaran sense feina, perquè la música més fàcil de fer, diguéssim, la més típica, la faran les màquines de forma molt més econòmica. D'altra banda, jo m'agradaria pensar que sí que obre noves possibilitats creatives tant per als músics creadors com per als oients. Però és molt difícil preveure com avançarà això i quins canvis es produiran en els propers mesos o anys.
A mi em fa pensar tot això amb la tecnologia al servei de l'economia. I aquesta part sí que la trobo una mica més lletja, no? Perquè, bueno, apretarem tots clavijes altra vegada, però també si això suposa més creativitat, doncs benvinguda sigui.
Clar, jo referia sobretot a tot aquest volum de dades, doncs no només pot crear cançons molt previsibles, sinó que també pot barrejar diferents estils, pot barrejar diferents veus, recuperar veus que ja no hi són... no sé, jo crec que tot el que ens espera, en el fons també, en certa manera, és apassionant, no? De moment podem seguir jugant, per exemple, amb això de les veus, amb aquestes possibilitats que ens dona, perquè si abans sentíem a Beyoncé cantant a tu, escolta ara Lady Gaga.
Sí, la veu de Lady Gaga.
Sí, s'ha de reconèixer que crida l'atenció, però una sí. mica també es nota que hi ha
sí,
l'ordinador
sí, pel mig. Ara, i que no és ella. Sí, sí.
No et perdis la versió que s'ha fet amb ordinador, tot això creat per ordinador, de la cançó d'Estònia d'aquest any, que es deia Bridges. Han fet que la canti Adele. Mira. Now I'm heading home to solid ground. All the lies I've told myself I've died. Bring me to the place where I belong. Filled with all the memories and dreams I have ignored. Estàs impactada, eh?
Estic impactada. Clar, i Adele què deu dir? No sé,
bona
no
pregunta.
Sé si m'agradaria gaire a mi que juguessin amb la meva veu així, no?
No ho sé, però bé, a Manica aquesta cançó va quedar vuitena amb 168 punts aquest any. Imagina't amb Adele a Eurovisió.
No, no, sí, és que ve de gust sentir-la ara, no? Quasi que podem quedar-nos escoltant-la una mica.
Sí, sí, la cançó és brutal, Anika ho va fer brutal, però aquest experiment no té nom.
No té nom, doncs mira, ens quedem amb Adele... que no és Adele, però és Adele.
Exacte.
I aquest tema que estava cantat per Anika. Doncs fantàstic, Jordi. Mira, un gran descobriment. Avui parlar de tecnologia i d'Eurovisió. No ho pensàvem. Que vagi molt bé. Que tinguis un gran dissabte.
Igualment, bon cap de setmana. To get back on track, tearing down the walls, slowly every step.
Now I see myself building up a world of riches. You won't find a way to begin again. No more talk of ways, don't play pretend. Now I see myself building up a world of riches.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat. Tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.